Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola, por eso digo aloha.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts del matí. Avui estem a 1 de juliol i a què celebrar-lo? Doncs en compte que estrenem, encetem un mes on ja no hi ha restriccions, on podem estar d'allò de lo més a gust, perquè tenim un entorn preciós. Vostès estan sentint, pues ja saben, la seva ràdio, la 92.2 de la freqüència modulada. I miren, quan ve l'estiu i se té que tindre molta cura en el sol. Ens diuen que si ens exposem al sol, tinguem precaució i ens posem crema solar, però que el que continga siga això, que hauríem el pot de crema solar i el que hi hagi a dins siga crema solar i no siga el que s'han trobat els agents de la Policia Nacional en la localitat de Gandia, que ha sigut droga. Estava amagat dins d'un pot de crema solar. Víctor Manuel Rubí Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia i bon dia de Sant Julio Iglesias i Sant Elionor. Donem-vos que avui és el dia. No sé si serà trending topic, però segur.
Elionor en valencià, Eleonor en castellà.
Val.
Voreu, perquè si hi ha gent que li diuen Eleonor, que és un nom des de fa poc en sona prou, però jo tinc una amiga i és Eli de Eleonor. Doneu-vos compte que lo més normal és tindre un pot de crema. O sigui, tu entres en un local i te veus un pot de crema solar i dius, bueno, pues és un pot de crema solar. Val. Pues la policia va obrir una investigació després de tenir coneixement, gràcies a la col·laboració ciutadana, de que en un establiment de la platja de Gandia, on és molt normal tindre pots de crema solar, es podria estar venent substàncies estupefacients. Els agents van verificar que en l'interior us coneixaven i així en una gran quantitat de persones que romanien a l'interior pocs minuts, és a dir, allò de que es feien una toma rapideta i dient no pot ser, no s'ha donat temps ni siquiera de que servisquen el que han demanat. I amb les dades obtingudes es va dur a terme un registre en l'interior del local, així com de les persones que es trobaven en aquest moment treballant. Els agents van intervindre 6 embolcalls de cocaïna amagats a l'interior d'un pot de crema solar, una balança de precisió i 115 euros amb un, i també un telèfon mòbil. Finalment es va detindre el responsable de l'establiment com a presumpte autor d'un delicte de trànsit de drogues. L'ha arrestat amb antecedents policials per delicte contra la salut pública a passada disposició judicial que ha decretat l'ingrés a presó. Clar, jo em pregunte, imagineu-vos allò de que n'hi han famílies que tenen que estar treballant i el local és un local públic i les famílies tenen fills i estan a la playa i s'emporten el pot de crema solar. Menuda festa haver-en liat, no?
Sí, o sigui, és veritat que sense venen 1000 acudits al cap, com que la farmàcia va obrir una altra via de negoci, no? Però és veritat de la perillositat que pot dur a terme aquestes conseqüències, no? Però fixa't, moltes voltes, no sé si vosaltres heu vist la sèrie de Narcos, no? Però la originalitat que tenen a voltes, no? per intentar colar-nos aquestes drogues, perquè hem vist fins i tot dins de pinyes, no? O sigui que
clar, és la que és porta, increïble. Clar, no? El que els porten que tenen que passar una frontera. Sí. Per això jo dic que els agents policials, quan entren, saben que estava dins de la crema solar.
A voltes, perquè... a voltes, Susana, passen sense adonar-se. És molt estrany, és veritat. O han arribat per una altra via, no? A lo millor en barqueta. Podria ser possible, no? T'ha gustat lo de barqueta?
Sí, més bé barqueta barra vaixell.
Barra vaixell, lo que siga, no? En piragua, de com vostès volen dir, no? Però a lo millor no han entrat fins i tot per a duanes, no? Perquè ells se les ingenien de qualsevol manera per a que aquests productes, no? Pues entren al nostre país.
Ahí va el debat on seria bo legalitzar-lo i d'alguna manera que estiguera controlat.
Home, aquestes substàncies són molt perilloses, no?
Però
perquè afecten molt, molt, molt a la salut, degraden moltíssim el cervell, són pues això, no? Fins la mort, inclús, si les prens en abundància en cert moment, com te pilla el cos. És molt difícil de veure i sa idea, no? Jo crec que a ningú entre ella se li
clar,
pot ocurrir.
El que ocorreix és que, per exemple, l'alcohol és una droga, però que porta la composició correcta perquè està controlada. És dir, al final, lo prohibit aurissabia... Però bueno, això és un altre debat, Maria.
Però nosaltres és que som de debat, no?
Estava dins d'un pot de crema solar i m'ha llamat molt l'atenció perquè qualsevol crió... Sí. T'ho imagina't que... No, bueno, sí, era un local, eh? Diu, mama, em vaig a la playa, no? Imagina la festa.
Un altre debat que podríem tindre avui és que com pot arribar el cap de setmana i estar nuvolat i el resta de les setmanes en sol, no? I la crema de sol no sé si ens farà massa falta dissabte.
Doncs pues mira, és un error. És un error quan estan nuvol ens confiem.
Sí, et dona més el sol, Susana, és veritat.
Te pareix pausa de publicitat i anem per les notícies?
Bueno, bé, me pareix bé.
Por eso digo aloha.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te imaginas un verano de divertidas actividades familiares en un imponente castillo medieval? Ve a Onda a disfrutar de un estío al castell y diviértete junto a tu familia con el Festival de Circo, el Festival de Marionetas, las visitas teatralizadas, los talleres de arqueología para los peques o la sesión nocturna de astronomía, Onda bajo las estrellas. Y además, la mejor oferta gastronómica, museos, rutas en plena naturaleza o actividades de aventuras. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
¿Necesites ayuda a la hora de demanar el kit digital para la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el Centro de Reconocimientos de Conductores y Cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etcétera. Se adaptan a nuestra necesidad en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. Vale la pena ir. Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Auto Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
El verano llega a Oropesa del Mar y con él la tercera semana de la moda. El evento contará con desfiles en la playa, exposiciones y mucho más. Firmas locales y diseñadores nacionales se darán cita del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. Organiza Concejalía de Empleo, Comercio, Emprendimiento y Desarrollo Local de Oropesa del Mar a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ven y descúbrelo.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola, por eso digo aloha.
Ahora sí, María, ¿noticias?
Pues mira, Susana, si te pareix, comencem amb matèria política, perquè no sé si vos en recordeu ahir que varen parlar d'aquesta declaració que, bueno, que havia fet el nostre alcalde de Villarreal, José Benlloc, per el tema del cesto maia per a preservar el parany, no, diguem. Doncs bé, pues ara és el Partit Socialista de la província de Castelló que ens ha enviat un comunicat de premsa dient que presentaran mocions en tots els municipis per a demanar que es realitzen les proves del cesto maia per a preservar el parany. Així mateix s'insta a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana perquè autoritzi les proves per a donar una solució legal a la pràctica del parany que garantisca, a més, la seua conservació. Et pareix que escoltem al secretari general del PSPB a la província de Castelló, Samuel Falomir?
Anem a ello.
El PSPB, PSOE de la província de Castelló, des de fa molt de temps que tenim clar quin és el nostre posicionament i el que volem i el que demanem és que s'autoritzen per a fer les proves per a que se pugui testar en la natura el cesto maia. Al final pensem que és lo just i és lo raonable i és lo que tenien que aplicar el sentit comú. Si s'ha fet un nou sistema que a més està avalat per les universitats, lo normal és que s'autorice, que es pugui provar i si realment se demostre, conforme diuen els estudis, que aixina aquesta casa selectiva, que se pugui autoritzar i que per tant aquesta tradició paranyera que tenim molts pobles de la província de Castelló que puguen recuperar-la.
Recordem, Susana, si te pareix, que al final no ha eixit a favor aquestes proves perquè al final el Partit Socialista, les Corts Valencianes, ha canviat un poc el seu sentit de vot per, diguem, un informe que ha tret de 30 pàgines els tècnics de la Conselleria avalant el no després de que se ho demanarà el Tribunal de Justícia Valencià, el Tribunal Superior de Justícia Valencià, després d'una demanda que van imposar a Paval i la Universitat Politècnica de València fa dos anys per que avalava, no? per este no a ese cesto maia en el parany.
Sí, en este cas, dilluns tindrem el president de Paval així en esta casa perquè ens ho expliqui millor. Va eixir per un vot diferència perquè els socialistes finalment van votar en contra. El que ha ocorrit ha sigut que en la província de Castelló han dit no, els socialistes han dit que sí, que volen apoyar el que se faci una prova, perquè al final només demanen una prova. No demanen ni canviar les costums, ni que s'incorpore res nou. Volen si finalment això és viable o no és viable. Jo crec que no estan demanant res tan difícil perquè no ho entenguen.
Si te pareix, Susana, continuem, bueno, mitjanament, no? En un tema autonòmic, perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat un acord amb la consellera d'Agricultura, Mireia Moyà, per a deixar de cobrar durant els pròxims 6 mesos el cànon o la tassa de sanejament a totes les llars de la Comunitat Valenciana, la qual cosa diuen que suposarà un estalvi de 139 milions d'euros a les famílies valencianes. Així ho ha avançat durant la seva intervenció en la sessió de control en les Corts, on ha explicat aquesta actuació decidida de la Generalitat per ajudar a les famílies davant l'alça dels preus, de la qual es beneficiaran els 4,9 milions de ciutadans i ciutadanes de la comunitat. Aquesta mesura, que serà aprovada amb caràcter d'urgència en les pròximes setmanes, deixarà en suspensió el tribut de sanejament, que paguen un total de 1,97 llars en el seu rebut de l'aigua, la qual cosa permetrà deixar les butxaques de la ciutadania 139 milions d'euros, és a dir, 23 milions d'euros mensuals, s'ha manifestat el cap del Consell, que destaca que la Comunitat Valenciana és l'autonomia que més mesures econòmiques ha posat en marxa per a pal·liar els efectes de l'actual situació de crisi generada tant per la inflació com per la guerra a Ucraïna, malgrat les dificultats de finançament que pateix, ja vos dic, comunicat de premsa des de la Generalitat, Susana.
Sí, el que en, este, en lo que ell va estar comentant ahir, el que més llama de l'atenció a mi és que en la foto ja hi és Aitana Mas al seu costat.
Clar, perquè ahir recordem que ja va prendre posició no?, del seu càrrec com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat.
En fi, jo sigues pensant que el problema el tenim en el model econòmic i que tot això són parxes que no sé si ens trauran d'on es tenen que traure, que no estan mal, o sigui, benvinguts siguen.
I mira, continuem parlant ara mateix de Labora, perquè obrim matrícula avui, 1 de juliol, per a una nova edició de cursos d'idiomes al seu campus virtual. En total seran 800 les places: anglès per als nivells A1, A2, B1 i B2, francès A1 i A2 i alemany A1 i A2. L'oferta formativa del campus virtual es pot consultar a la seva pàgina web de Labora i les inscripcions es realitzaran des d'aquesta pàgina. Ho tindran penjat per si algú diu: escolta, què vaig a fer a l'estiu? Doncs pues mira, estudiar un idioma no està de més, no, Susana?
Sí. I tant que sí. Si seguim parlant de Labora, hem de parlar de també d'aquestes subvencions de la Direcció General de Treball, no sé si ho tenies previst, de la reducció d'horari, recordem que és aquesta reducció de 32 hores setmanal en aquesta subvenció de 9.000 euros que ja està en el DOG avui, i que busquen pal·liar l'augment de costos salarials a les empreses ocasionat a conseqüència de l'adopció d'aquestes mesures racionalitzades de la jornada laboral. Per tant, el que vulga o estiga interessat, se va publicar ahir 30, i la proposta de nombre de persones treballadores participants en el programa haurà de comptar amb una participació similar d'homes i dones. I les empreses que s'hi acullen hauran d'elaborar un pla de reducció de la jornada laboral i millora de la seva productivitat. Per tant, el que estiguin interessades ja poden anar-se'n al DOC, perquè ja està publicat. I diuen, a més, que aquest percentatge es reduirà el 20% en cas d'empreses de 5 o més persones treballadores. Per tant, està ben dissenyada. Jo crec que si el llegen en detall se donaran compte que està molt bé.
Susana, te pareix que tornem a Castelló i parlem de la Diputació? Perquè obri avui el termini d'inscripcions del programa de vacances per a gent gran, ja saben, el Castelló Sènior 2022-2023. Les inscripcions es podran fer fins al 15 de juliol. En aquesta edició s'ofertaran 9.200 places i la inscripció es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló o en els ajuntaments per a la gent que vulga anar a aquestes vacances i recórrer un poquet la nostra província de Castelló.
Ojo, recordem que després s'haurà d'incluir estos descomptes en la declaració de la renta.
Correcte.
Que no se prenguen, no n'hi hagin això que dius: ah, pues a mi no m'ho havia dit ningú. Nosaltres tornem a recordar-lo, és dir, tot el que és una subvenció s'ha de declarar després en la declaració de renta, perquè aquestes subvencions estan precisament per a les persones que no arriben a aquest mínim de, com se diu,
de renta, no?
Sí, però busquem que tinguen benestar, tinguen una societat de benestar. Bueno, pues si la teva economia no t'ho permetís, els governs estan per a que, i les subvencions estan per a que pugues gaudir d'aquest benestar.
I mira, Susana, ens ha arribat una nota de premsa de la Guàrdia Civil de Benicàssim que vos vaig a passar a narrar perquè sé que vos aneu a quedar bocabadats, perquè ha detingut a 6 persones per la seva implicació en diversos fets delictius comesos en diferents zones de la localitat de Benicàssim la passada nit de Sant Joan. La primera de les seues víctimes circulava amb un patinet elèctric quan aquestes persones van envair el carril bici que utilitzava i sense mediar paraula el van colpejar, havent de ser traslladat a l'hospital. La segona agressió dels ara detinguts va consistir a increpar i colpejar a un home acompanyant de la seva núvia fins a fracturar-li el seu septè nasal, o sigui, fins el nas, no? I en el tercer cas, la víctima es va trobar amb els 3 presumptes autors que estaven destrossant la seva bicicleta i després de recriminar-los aquesta acció va ser agredit violentament causant-li fractura de mandíbula. Joder. Per la qual cosa va haver de ser traslladat a l'hospital per a ser assistit, no?, per les ferides causades. En aquesta actuació els guàrdies civils van detindre a Isa matinada 3 homes, un d'ells menor d'edat, implicats en els fets anteriorment relatats com a presumptes autors de 3 delictes de lesions, així com les altres 3 persones, no? Finalment van ser 6. O sigui, quines ganes d'eixir al carrer en una nit com és la nit de Sant Joan, que tu vagis per el carrer perquè aquestes 3 persones anaven tranquil·lament per el carrer i que te trobes en aquestes circumstàncies que tan desagradables, no?
Pues sí, la veritat és que eixir a passar teu bé i te trobat en aquest tall de salvatges, que vols que te diga?
Susana, abans de vindrem a Vila-real per xerrar de notícies locals, teníem que parlar d'Almassora i d'un àudio que ens ha arribat del part del CESIF, no? L'escoltem tots i el comentem.
Desde CESIF venimos de nuevo a denunciar las deficiencias higiénico-sanitarias y estructurales de los diferentes centros de salud y consultorios de la provincia de Castellón. A la caída de un techo de consultas del Centro de Salud 9 de Octubre, los olores fecales del antiguo Centro Constitución, se une la proliferación de una plaga de gusanos en el Centro de Salud Integrado de Almazora, que se ve incrementada cuando el clima es más lluvioso. Desde el CESIF consideramos totalmente intolerable que en un centro de salud prolifere algún tipo de plagas, ya que debe cumplir exquisitamente las condiciones óptimas para poder atender a la población, sin ningún tipo posible de riesgos de infecciones o problemas derivados de esta infestación de gusanos.
Ojo la noticia, ¿eh?
Sí, yo pensé que es que no cal, Susana, ni comentarla, ¿no? Porque parla per ella a soles, si te pareix. Ens venim així a Vila-real?
Sí.
Comencem en nota de premsa de Ciutadans Vila-real perquè trasllada les seues propostes al debat de l'agenda urbana, economia local, creixement de població i urbanisme, cultura i serveis, joves o agricultura són alguns dels punts clau. Ja saben que poden trobar tota la informació que la formació taronja ha traslladat al govern en aquestes propostes, no?, d'aquestes taules que està tenint per la ciutat. Després parlem d'ocupació perquè l'Ajuntament reedita el programa d'ocupació en Pujo dirigit a menors de 30 anys en atur gràcies a l'obtenció d'una nova subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible. Amb aquest nou pla d'ocupació l'Ajuntament reforça la seva estratègia de lluita, no?, contra l'atur i generació d'oportunitats en col·laboració, pues, amb els sectors productius de la ciutat per a oferir, pues, una eixida laboral a joves en situació de desocupació en diferents departaments municipals. L'agenda de desenvolupament local depèn de la regidoria d'economia i ha rebut la resolució de la conselleria per la qual es concedís al consistori una subvenció de més de 100.017 euros per a la contractació d'aixes persones desocupades menors de 30 anys per a un període d'un any. Per part seva, l'Ajuntament aportarà també 40.800 euros al programa. I després parlem, o sigui, avui acabar amb dues molt bones notícies, Susana. Primera és que el grup Vila-realem Six Burning Knives participarà aquest cap de setmana en el Resurrection Fest, el festival de referència del rock metal en Espanya, que se celebrarà a Viveiro, Galícia. L'alcalde José Benlloc va visitar ahir al grup, no?, en un dels últims assajos abans d'aquesta important cita i els ha felicitat per haver aconseguit formar part d'aquest cartell, perquè aconseguir-ho no ha sigut fàcil, perquè el grup ha participat en un concurs internacional al qual van concórrer 5.000 bandes, de les quals només 20 van ser preseleccionades per un jurat professional. El vot popular en línia va fer possible que la banda vilarealenca fora seleccionada amb altres dues formacions emergents per a formar part d'aquest festival de Viveiro que tindrà lloc aquest cap de setmana. Així que, molt bona notícia, però és que l'altra em fa molta il·lusió perquè és que l'Acadèmia de Cinema tria el BIST, que ja sabeu que és el Festival de Curtometratges d'ací de Vila-real, com a festival col·laborador per als Premi Goya. El certamen de Vila-real se suma per primera vegada i com a únic representant de la província a la llista de certamens que donen accés a les categories de millor curtometratge de ficció i millor curtometratge documental dels Premis del Cinema Espanyol.
Doneu-vos compte quina notícia més bona i quina gana tenia de poder donar-la, ho sabíem, el cas és que no podíem donar-la fins que no fos oficial l'Acadèmia, però tindrem avui el director del Festival BIST, que ens contarà els detalls de com ha sigut la cosa.
Contigo, yo no sé dónde voy, pero contigo, yo no sé dónde voy, pero me voy.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Fiestas en San Joan de Moró, con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs y atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 3 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I tu que vas a donar-nos les notícies d'ahir, no? I sa presentació.
La presentació més calorosa de la història.
Fins i tot ens has contat que el president va dir vaig a llevar-me l'americana, no puc més.
No puc més. Preus prepandèmia, per exemple, una esquina a Fondo Norte poden ser 90 euros, un pas en el Fondo Norte 160, un pas en el Fondo Sur 225 euros, entre en tots els partits de la Lliga, tots els partits del Villarreal B, tots els partits de les xiques, la prèvia i els partits de la fase de grups de la Conference League i la Copa de Rei hasta els octaus. Dir que per als partits que se jugaran en València, autobusos a 3 euros i tindràs 4 entrades per a convidar als teus amics. Espera, jo no sé...
Per a veure, espera un moment. Tu pagues 3 euros per anar-te'n...
En autobús d'ací a València quan el Vilar al juga en València.
I tindràs...
Ningú t'obliga. Tu pots anar en el teu cotxe, pagar però la gasolina tens... i anar pel teu compte.
Tens la possibilitat de, per 3 euros, anar fins a l'estadi i tens 4 entrades...
I tens 4 entrades per a convidar amics.
Que això és 4 amics, lògicament, tindran que pagar la seua...
tindran que pagar també els 3 euros...
De l'autobús.
Però, claro, però vale. Podran anar en tu.
I entraran de forma gratuïta. Això és un xollo.
Sí. Espera a plenar el camp del Ciutat de València, Susana. Claro,
però és un xollo.
Que bé, anem a buscar-nos
amics. Mira, no, és que... No, a veure, en realitat, és un poc allò de... És una excusa per a socialitzar.
Sí.
És dir, encara que no siguis massa seguidora, que es comences a fer-te, perquè saps, jo conec molta gent que lo del Villarreal Club de Futbol ha tingut èpoques en el que... no havia anat mai al futbol i ha sigut molt seguidora després, per lo que siga la vida, la porta per un altre derrotero i després ha tornat a ser, pues és un bon moment per a dir jo me faig sòcia, que per un mínim de 90 euros te pots fer sòcia i quan me'n tinc a anar fora tinc 4 entrades. Convide 3 amigues, 3 amics o amics, amigues, amiguis,
o
el que siga,
familiar o lo que tu vulguis.
M'envien un WhatsApp i diuen, o a mi mismo, és que m'ho acaba de passar. I te'n vas. Maria, és un bon plan. És dir,
és
parlem
un plan
de plans.
Meravellós.
Escolta, ja que veuré este home, Fernando Roig, el Tito Roig, que li diu Javi, quantes moments es farà viure, no?
Dir que també quan el Villarreal ve comença a jugar en l'estadi de la Ceràmica, perquè pràcticament la segona volta la jugarà en l'estadi de la Ceràmica, també per a ajudar a que el camp se plene, també segurament els socis podran convidar a amics.
Que és un bon plan, és dir, al final és allò, és dir, passem una vespre junts, passem un matí junts i acabem fent-nos uns aficionats junts entesos en un altre esport si el desconeixem.
Dir que a partir, anava a ser el 4, però finalment serà a partir de l'11 de juliol que se podrà renovar online i de forma presencial en el Gran Casino, i dir que el primer partit de Lliga serà fora de casa, òbviament, el dissabte 13 d'agost a les 7 de la vesprada contra el Valladolid. La visita al Wanda, que molta gent voldrà anar, diumenge 21 d'agost, 7 i mitja de la vesprada, Atlético de Madrid-Villarreal. Ahí n'hi ha que anar. Ja ho dic, oui, ahí n'hi ha que anar.
El dia 11 de juliol presencialment en el Teatre Tagoba.
Sí, Gran Casino, Teatre Tagoa.
Espera, que ho coneix d'una manera o ho coneix d'una altra, no? L'altre sí. Dia, Maria i jo li posàvem nom, apellidos i reapellidos. Era com un noble ja, estos que són... nada de dir...
És que ens hem juntat dos persones que ens agrada canviar noms i sí. Coses, així.
I, a més, en fi, és el Gran Casino, Teatre Tagoba.
Vale. Massa cognom.
I en Wimbledon dir que Nadal va guanyar, al igual que Paula, i que avui a les 5 tenim a Carlos Alcaraz.
Ah, que Roberto Bautista s'ha tingut que deixar Wimbledon per Covid, no?
Sí, sí, ahir se ho va deixar perquè havia donat positiu.
Obrim pàgina de Ximo?
Sí, pots dir-lo, pots dir-lo.
Val, i és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar aquest dijous que la candidatura d'Espanya i Portugal per a albergar el Mundial de 2030 pues a la ciutat de València ha de ser una de les seues seus i va assenyalar que altres estadis de la Comunitat Valenciana poden ser subseus. I, per tant, ahir... Bé, Víctor diu que no podríem albergar partit perquè no compliria els requisits per la capacitat
de l'estadi, perquè crec que té que haver un aeroport a no sé quina distància de...
No tens l'arbol de Castelló?
Té que haver una capacitat hotelera, no sé, hi ha moltíssimes coses que crec que no...
La capacitat hotelera no la complim? En la ciutat de Villarreal?
I la distància en l'aeroport, de dubte.
Però són 30 quilòmetres.
Hem parlat de que a lo millor podria ser possible que una delegació...
Que una selecció sí que utilitzi Villarreal per a entrenar.
Uh-huh. Per exemple, no?
Per exemple.
Que això estaria molt bé, realment.
Hombre, i tant. Jo lo de la capacitat hotelera, la veritat és que... ja, però com tenim en el cavalló de fer l'hotel rural... Fins i tot tindrem un altre, no? És dir, deixa'm-nos treballar.
Del respecte, lo de l'hotel rural comença a ser allò de que ja vendrà i no viene nunca, eh?
Bueno, però allò de, mira,
perquè
a grandes...
Crec que, en la pandèmia, crec que en la pandèmia, en un programa, ja se va dir així en esta casa i encara l'estic esperant.
Vale, però a grandes males, grandes remedios. Allò que dius, tinc que fer això, i quan te busen l'oli al coll, ho has de fer o ho has de fer.
Susana, com és cap de setmana?
Sí.
Val?
Sí.
I he escoltat la falca de les festes de Sant Joan de Moró. Recordar que aquest cap de setmana continuen les festes, és l'últim cap de setmana. Dir que tornen les festes de la Montalba, de la Vall d'Alba. Serà aquest cap de setmana, del 1 al 3 de juliol, i el cap de setmana que ve, del 8 al 10, també, verbeneta, bous al carrer i tot el que siga menester. I després, pues, ja que estic, pues, també són festes en el meu barri, les Alqueries, festes del Quadro, esteu tots convidats.
Cuidao, eh? No esteu tots convidats, perquè... Cuidao.
A veure, no veniu en massa, eh?
Pauseta de publicitat.
Y
Estás a la 92.2 FM.
Cuarto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Cinteligencia. Organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Festes de San Pere en el Grau de Castellón, en la Plaza Virgen del Carmen, sábado 25 de junio a las 7, tardeo con el grupo Generación Z, viernes 1 de julio a las 10 de la noche, Gran Remember, sábado 2 de julio a las 8 de la tarde, tardeo con el grupo Five y todos los días actuaciones de DJ. No te lo pierdas.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer.
Bueno, cal recordar que este divendres es compleixen 40 anys de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia. No sense haver passat els valencians i ser recorregut amb espines i roses per arribar a aquesta fita. Per això el president de la Generalitat ha volgut estar a Benicàssim. I jo vull que Miguel Alcalde, el portaveu del Partit Socialista de Benicàssim, ens diga per què el president Ximo Puig ha elegit la ciutat de Benicàssim per a commemorar l'Estatut d'Autonomia. Buenos días, Miguel.
Buenos días. Bueno, la verdad es que excusas para venir a Benicàssim no hace falta ninguna, pero hoy ha venido el presidente de la Generalitat porque el Estatuto de Autonomía se terminó de completar y de redactar en un hotel de Benicàssim hace un poco más de 40 años. Y entonces siempre se le llamaba el Estatuto de Benicàssim porque ese fue el acuerdo que los políticos que estaban redactándolo se selló y se cerró en un hotel de Benicàssim. Y siempre, pues, en aquellos tiempos se llamaba el Estatuto de Benicàssim, que era el borrador aprobado en este pueblo. Y ese ha sido el motivo por qué hoy se ha celebrado en Benicàssim.
Mire, Sí, por eso el cap del Consell, Ximo Puig, estaba en Benicàssim y lo que ha hecho ha sido presidir el pleno del Consejo en la ciudad de Benicàssim, que precisamente ha sido la Casa Abadía. Ahora usted nos cuenta cómo ha ido la cosa. Pero mire, yo, remitiéndome a lo que se comentaba en aquel tiempo, decían que ni el Partido Socialista Español era un partido nacional o autonomista, ni la UCD tenía un gobierno, un proyecto de autogobierno. Y sin embargo, finalmente en abril se crea una comisión redactora con 5 políticos que se convierten en los padres del estatuto. Los socialistas, claro, fíjese, eran 2 socialistas, diga.
Sí, era Joan Lerma el que encabezaba el Partido Socialista y estaba en la comisión redactora, y en un hotel de Benicàssim se completó. El Partido Socialista siempre tenía el afán autonomista, ¿no? Hoy suena muy raro, pero decía, estatuto de autonomía, pues amnistía, estatuto de autonomía, se decía en todas las manifestaciones, y por fin, por un espíritu de cesión de todas las partes, se terminó a la redacción de lo que fue, lo que se sometió a votación popular, que fue el estatuto de autonomía, que después ha sido mejorado, reformado, pero yo creo que ha sido un instrumento de desarrollo de la comunidad valenciana, consagra que somos una comunidad bilingüe, reconoce 2 lenguas oficiales, plantea cantidad de posibilidades de desarrollo que muchas en estos 40 años las hemos visto fructificar, ¿no?
Sí,
y
dice,
es un honor, siendo de Benicàssim, que se terminase de redactar, que haya un monolito en Benicàssim, que se plantase un árbol, un magnolio para celebrarlo, y hoy en ese entorno se ha hecho la celebración.
Mire, a mí me gustaría mucho que nos explicara usted la frase que yo le voy a leer, porque a veces necesitan que nos recuerden cosas. Dicen que el 1 de julio la Carta Magna de los valencianos vino al mundo y fue hija de consensos y renuncias.
Claro, claro. Mire, había una renuncia, pero la primera era cómo se iba a denominar la comunidad autónoma. Había quien quería que fuera País Valenciano, quizá más los partidos de izquierdas, había quien quería que fuera Antiguo Reino de Valencia o Reino de Valencia, y pues los políticos de entonces fueron capaces de llegar, por ejemplo, a nuestra denominación, ¿no?, que es Comunidad Autónoma Valenciana, y no ganar ni unos ni otros. Y había ese espíritu de conseguir algo y poder todos una parte aportar y otra parte ceder.
Sí, mire, y yo cuando veo la capacidad, por ejemplo, en este caso, en esa reunión, por lo visto y por lo que dicen, estuvieron 2 socialistas que eran Joan Lerma y Felipe Guardiola, 2 centristas que era Pin Arboledas y Luis Berenguer, y un comunista, Antonio Palomares. Ellos fueron capaces de llegar a un consenso y todos se dejaron pelos en la gatera, ¿no? La sensación de un buen acuerdo. Sí, diga.
Y pero yo creo que es que eso es la política, ¿no? El querer hacer una cosa monolítica con mis ideas y ponérsela a los demás lleva que primero, aunque se lo impongas, no lo van a aceptar y siempre se está revisando, ¿no? Yo tenía un amigo político que decía que el gobernar es al 50% imponer y al 50% convencer.
Sí.
¿No? Y a mí eso me parece importante. Entonces, una parte, uno saca lo que quiere sacar, importante, y por otra parte, pues se deja convencer de que también, hoy lo decía el presidente Puig, que el estatuto deja vivir a los casi 5 millones que somos de valencianos, cada uno como quiere vivir, que no hay uno impuesto para todos, que es muy abierto, con muchas posibilidades, fruto de aquel consenso y luego fruto de las mejoras que hemos ido añadiendo.
Mire, yo sigo pensando que deberíamos insistir y seguir insistiendo en la autofinanciación.
Lo ha dicho el presidente, ha hecho una lista de cosas a mejorar, que ha hablado desde que el estatuto es un instrumento para luchar desde las comunicaciones, el corredor mediterráneo, la financiación autonómica, luchar contra el despoblamiento, ha dado una serie de retos que dice que yo creo que me ha recogido todo lo que sentimos, todo: luchar contra la pobreza infantil, luchar contra las desigualdades, y recogiendo que es el estatuto el instrumento que nos ha de posibilitar hacer todo eso que deseamos los valencianos. Y para todo eso, como usted dice, Susana, hay que estar bien financiados. Yo he insistido mucho el presidente Puig en esto.
Mire, nos han hecho llegar a la prensa que la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez, había hecho un dossier con todas las peticiones que tenía la población de Benicàssim para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. ¿Ustedes, la oposición, ha colaborado?
Sí, vamos a ver, nosotros en Benicàssim somos reivindicativos, y el Partido Socialista también, y hay una lista de reivindicaciones que le podría yo decir, pues de tener una nueva depuradora de aguas, que nosotros la reiteramos y queremos que nos pongan, como se llama, en lista de espera para que estas cosas, mejorar el acceso norte a Benicàssim, tener un segundo centro de salud, mejorar el cuartel de la Guardia Civil, que es obsoleto. Hay muchas reivindicaciones de Benicàssim que no sé si hoy que estamos que hay un consenso y que queremos lograr. Pues yo creo que la alcaldesa pensaba, más que dar el dossier, ha habido un rato de un café y un desayuno, y hemos hablado con los conselleres, que queremos que se ponga en marcha el CEAM, del Centro de Especial de Atención a Mayores, y en la conversación han salido todos los temas que Benicàssim y sus concejales reivindican.
Sí, mire, yo lo que quería escuchar precisamente era lo que usted me acaba de decir, que no, que sí que han escuchado a todos, que no ha sido solamente a la señora alcaldesa Susana Márquez a la que le han atendido, sino que la han escuchado todos por igual.
No, yo he tenido una conversación con el conseller de Sanidad, que es mi sector, y le he hecho ver algunas cosas, o le he querido explicar, mira, de aquí vemos esto que se debiera solucionar, así piénsalo, y cada uno en lo que ha podido hemos contribuido a que actualizar nuestras demandas. Pero de todas las formas, además de eso, hoy es un día que Benicàssim está en toda la comunidad, que venga aquí el Consell, que hagan un pleno del Consell, ser noticia a un pueblo, siempre un pueblo como Benicàssim, que vive del turismo, de la atracción. Yo creo que ha sido muy, muy importante que un Consell hoy se desplazase a Benicàssim. Y los hemos acogido magníficamente.
Claro, a mí esto es lo que me agrada, el hecho de que un sitio donde hace 40 años fue la cuna de un consenso, las últimas noticias que salieron de Benicàssim en cuanto al gobierno local no eran esas las que se recibían.
Bueno, pues el gobierno local sigue como sigue. Yo hoy no es día de hacer leña del árbol que está cayendo, pero no se arreglan. Estamos a primero de julio, que es el mes 7 del año, y no hay un presupuesto para este año. Pero bueno, mire, incluso en la conversación distendida que ha habido, el año que ha habido un café, nosotros temas imprescindibles de aprobar presupuestariamente, temas puntuales, pues hemos tenido una conversación con la alcaldesa. Esos temas, el Partido Socialista, si ya que el equipo de gobierno no se pone de acuerdo, estamos dispuestos a ayudarlo. Por ejemplo, está pendiente de cambiar el centro de mayores que se llama La Garrofera, de una reforma, de un mobiliario. Nosotros, eso, si lo presentas al pleno, lo aprobaremos como una modificación de presupuesto. Es decir, que el Partido Socialista sí que tiene esa voluntad de entendimiento. Ahora el equipo de gobierno sigue sin hacer las paces.
Si vamos a lo que ha sido el acto de hoy, las 9:15 llegaba el presidente Ximo Puig, puntual.
Han llegado primero, sí, han llegado primero todos los conselleres, como tocan los, creo que son 9 conselleres, han llegado todos los conselleres y han esperado al presidente. El presidente ha subido la escalera, ya conoce usted esa gran escalinata que tenemos para llegar al ayuntamiento, sí. Y pues o sea, la corporación.
Señor alcalde, por curiosidad, ¿a cuánta gente de las que ha visto hoy conoce usted personalmente y desde hace tiempo?
Pues yo a mucha gente desde... Pero bueno, yo llevo años en política, conocía desde personas de la prensa, directores territoriales de consellería que han acudido. Yo al presidente lo conozco desde que él era concejal de Morella.
Claro.
Que estos son muchos años. Y bueno, pues a mucha gente, pero bueno... También hay mucha gente joven y gente nueva, y el gobierno es de tres partidos, ¿sabes? Entonces uno conoce más a con los que tiene relación suyos y otros menos. Había, hoy se ha debutado la nueva vicepresidenta, que ha sustituido a Mónica Oltra. Bueno, pues son dos personas que nosotros hemos conocido hoy.
¿A las 10 ha presidido ese ple del Consell?
Sí, luego, después de esta recepción, ha habido un café, porque eran horas de la mañana, y han pasado luego a una sala donde han hecho el pleno del Consell. Esto es de secreto privado, habrán aprobado lo que tengan que aprobar. Y luego a la salida hemos acudido todos alrededor del monolito que está al lado del ayuntamiento, donde celebra la aprobación del estatuto. Hemos estado, se ha hecho un discurso el presidente de la Generalitat, se ha colocado un ramo de laurel, una corona de laurel en el estatuto. Hemos visto el magnolio que le cuesta crecer, este árbol que se colocó significativo. El magnolio en nuestra tierra le cuesta desarrollarse, sí. Y nada, pues nos hemos saludado todos, y el presidente creo que tenía una reunión hoy ya aquí en Castellón con las entidades.
En este caso la reunión tenía con la Consellería de Política Territorial, la tenía la Casa de los Caracoles, como usted bien dice. Miguel, usted, supongo, ya nos ha mostrado que ha estado muy contento por esta cita que se ha dado hoy en Benicàssim. ¿Ha concretado, ahora que no nos oye nadie, citas con conselleres para hablar de Benicàssim?
Bueno, citas concretas no, pero hemos quedado, nosotros nos vemos en otros órganos, yo estoy en las ejecutivas provinciales y esto, de temas que hemos dejado abiertos para hablar y seguir. Eso, hemos concretado, estas cosas son más protocolarias. Hemos querido comprometer al presidente que nos visite más, que el próximo año que va a volver a ver la celebración de San Antonio, de las paellas, siempre nos ha acompañado. Hemos aprovechado para mejorar las relaciones protocolarias.
Sí, hoy yo...
era un día para no temas, no concretar administrativamente temas, sino para plantear soluciones para discutir.
Claro, es que sabe lo que pasa, que cuando uno tiene a las personas que deciden sobre el futuro de la Comunidad Valenciana, los tiene dentro de casa, aprovecha porque los tienes en tu casa, ¿no?
Yo oía a todos, concejales, no sé, un concejal, mira, yo tengo presentado no sé qué de vivienda, a ver si me lo agilizas.
Claro, claro.
Pues, siempre hay temas para, digamos, intentar dar un empujón y que administrativamente vaya mejor. Pero vamos, ya digo que ha sido una cosa agradable, protocolaria, distendida. Yo creo que el espíritu que llevó a ponerse de acuerdo para el estatuto hoy flotaba más que otros días en el edificio del ayuntamiento.
Pues me alegro muchísimo, porque estar en Benicàssim te da la sensación que aunque estés trabajando es como que siempre estás de vacaciones, ¿sabe? Esa es la sensación que tenemos todos los que vamos.
Benicàssim tiene unas condiciones naturales que esos son envidiables y que son esto, un espíritu de acogida. Ayer y durante todo el mes de junio ya no cabe más gente. Ayer que empezaba un festival musical, Benicàssim estaba a reventar. Y bueno, pues ese atractivo lo tiene Benicàssim.
Pues...
A veces pese a sus políticos y todo esto que pasa, ¿eh?
Bueno, pero esto se queda entre...
Cuando vienen aquí...
Entre nosotros.
Aquí, ¿cómo en este marco tan bonito puede pasar esto?
Sí, es verdad, es cierto. Miguel Alcalde, portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias por habernos atendido.
Siempre a su disposición. Y, hasta luego.
Del Ayuntamiento de Benicàssim, que me había confundido, señor alcalde. Muchas gracias, portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Benicàssim. Gracias y buenos días.
Adiós.
Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor yo con degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzería per excelencia. Y repetirás en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riu Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí.
Bé, i rebem avui divendres a la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz. Bon dia, Ruth.
Hola, bon dia.
Un plaer tornar a tindre-la, no?, així en el nostre espai, perquè ara ja es comença l'estiu. Vostès sabem que no para, però és que és arribar l'època estival i un dia sí i un altre la tenim que cridar per totes les coses que fan a la Diputació en la seva àrea, no?
Bueno, però jo crec que aquesta frase de l'estiu és viu i aquí a l'àrea de cultura pues, més viu que mai perquè bueno, tenim moltes activitats, recolzem també moltes activitats que se fan als pobles i jo crec que bueno, l'estiu i després d'estos dos anys és l'estiu que més mos crida, no?, a sortir al carrer i quasi no entrar a casa. I bueno, jo crec que està que les propostes culturals que hi ha a la província de Castelló no són les que promovem, no?, des de la institució provincial, sinó també les que fan els ajuntaments o les que fan les associacions culturals que, i esportives, a lo millor que tenim a la província, pues, ens ompliran un estiu ple de carrer, no?, que és el que mos feia falta i el que teníem ganes.
Avui amb vostè anem a parlar de tres aspectes, no?, i voldria començar per aquest segon circuit cultural provincial, no?, que la veritat és que és molt bona tasca per portar i fer arribar la cultura pues, a lo millor a espais pues, que l'Ajuntament preferís gastar-se els diners en unes altres coses que es necessiten, no?, per al poble, i vostès donen aquesta facilitat per a que els pobles tinguin vida i arriben tot tipus d'espectacles, no?
Sí, bueno, la veritat és que ja sabeu que vam estar treballant en pandèmia per a crear un circuit cultural provincial i estem molt contents perquè al final es va fer i va sorgir l'any passat en una brillant, no?, resposta dels pobles i enguany pues, tornem a lo mateix, no? Al final enguany són 121 pobles els que s'han adherit al circuit cultural provincial. Se faran 152 actuacions en tots aquests pobles i lo interessant i crec que també és per a ficar-ho en valor i per a, no sé, traure pit, no?, de província i de gent que tenim aquí, són que són de 32 companyies que són de la província de Castelló. Mm-hmm. I això al final és molt important, no?, que tots els espectacles siguin de companyies, algunes que les coneixeu molt bé, vosaltres a Villarreal.
Sí, totalment. No, però fixe's vostè, no?, que justament ahir parlava en l'alcaldessa d'Orpesa, no?, i sí, xerravem de que esta setmana tenen la Setmana de la Moda, sí, i que jo li deia, no?, que bonico era ficar en valor a les persones que tenien a casa, no?, que moltes voltes pues, ens anem a pensar en dissenyadors de les grans capitals, igual passen les companyies, no?, i estan tan així i que les tinguin en valor des de les institucions, és important per a ells, no?
Jo crec que és important que al final m'ho donen en compte, i jo crec que això també ho hem parlat alguna vegada quan hem estat parlant, de que el que tenim a casa és molt bo. Vale? Tenim gent de primeríssim nivell, gent que te'n vas fora i te'ls trobes allí actuant, i jo crec que era el moment, no?, de des de les institucions també premia aquest esforç, no? Premia aquest treball constant per estar en l'elit, en aquest cas, de les arts escèniques a nivell estatal, que és com ho estan moltes de les companyies de la nostra província. I al final les administracions estem per això, no? Per a donar-lo suport. Jo crec que pues, en aquest circuit ho hem aconseguit, que siguin companyies de la província de Castelló i veure tot el talent que tenim de gent és increïble.
Seria molt difícil ara mateix, no, per l'espai que tenim, desgranar un poquet el que és aquesta programació del circuit cultural de la província. Sé que són, crec que són a 121 municipis, si no m'equivoque. Sí. 32 companyies, però un poquet d'on aniran, on podrem veure aquesta programació pensada?
Sí, pues bueno, ara mateix estem en el procés de que els pobles estan ficant-se en contacte les companyies que els ha tocat, ¿vale? Perquè els pobles el que fem és fer una sol·licitud, els pobles ens fan una sol·licitud a la Diputació, ficant 10 preferències i després pues, bueno, la Diputació anem assignant espectacles i la veritat és que ara estem en el procés este, no, de que els ajuntaments contactem la companyia que ens ha tocat i estem tancant, no? Jo, per exemple, he tancat el del meu poble ja, pues, per, també per ajudar a la desestacionalització, no, de les activitats. Per exemple, a Càlid serà el 6 de desembre l'activitat que farem. I ara estem en aquest procés. Esperem en la setmana que ve ja poder presentar tot el calendari de, per exemple, dir, mira, em podré veure la companyia La Fam de Villarreal, no? Em podré anar a veure-la. Pues no me recordo, no puc dir-te ara mateix els pobles que ha tocat, perquè seria impossible recordar-me cada poble, no? on li ha tocat, però que digués, ostres, pues mira, jo estaré a, no sé, a Vilar de Canes i resulta que va aquest espectacle. Pues això a partir de la setmana que ve, si no passa res, ja estarà disponible per a tot el nostre veïnat, per a que puga veure on van les nostres companyies i a lo millor poder-se organitzar, no? Perquè em dius, mira, este cap de setmana, per exemple, és el Miau a Fanzara, no? Uh-huh. Que ja ha començat, i dius, pues mira, a més, el dia tal hi ha una actuació. Pues bueno, vaig, visito el poble i a més pues, vaig a una actuació, no? Pues en breu anem a posar ja les dates que ens passen els ajuntaments a disposició de tot el món per a que la gent se pugui organitzar i visitar els espectacles.
Totalment, no? Però és que, o sigui, hi ha moltes localitats turístiques, no? Tant la part de l'interior, però la veritat és que la costa, pues, a l'estiu pues, atrau moltíssim, no? Nosaltres no tenim la culpa de que moltes voltes faci tanta calor i la gent, pues bueno, conesca més les nostres platges, encara que també tenim aquests tolls d'aigua fresqueta a l'interior, però hi ha una localitat com és Peníscola, en ixe castell, pues, que venen de totes parts, no? a veure-la. I dins d'ixe castell tenim ixe teatre clàssic, no? Ixe festival que ja és la 25a edició. Sí. I, clar, han fet vostès des de la institució un esforç molt gran per a promocionar-lo, per dur les millors companyies, no? Perquè moltes voltes pues, sempre pensem en Sagunt, en Mèrida, i clar, i el nostre castell és meravellós per crear un espai en aquestes companyies que venen pues, de totes parts, no?
Pues la veritat és que sí, inclús de fora. Enguany tenim una companyia, bueno, tenim la companyia argentina de teatre clàssic, vull dir que venen de l'altra part de Charco, venen aquí a Espanya també a representar les seues obres. Jo crec que és important, no?, arribar al 25 aniversari d'un festival de teatre clàssic que al final se fa en un marc incomparable com és el Castell de Peníscola, que és el monument més visitat de la nostra província i inclús de la Comunitat Valenciana. I, a més, dotar-lo per les nits d'un encant diferent, com és pues, bueno, que tu, fins a les 8 de la tarda, veus que estan passant centenars de persones per dins del castell i que en 2 hores ja està el pati de butaques muntat, estan les grades muntades per a poder veure el teatre, és important, no? Hem fet una aposta en guany, és el 25 aniversari, pues ja saps que els anys d'aniversari pues, sempre pues, incrementes un poc el pressupost, intentes portar pues, companyies de primer nivell que ja han vingut altres vegades en altres espectacles i estan encantats de repetir. No sé, per exemple, Pepe Villuela, que jo crec que tot el món sap qui és, pues, també el tindrem al nostre festival. Hi ha també, bueno, hem parlat antes de una, però també podem dir que les arts escèniques de la nostra província, les arts de carrer estaran presents. Obrirà el festival, anunciant el festival l'Aquiles de la Fam, que comentàvem abans, no? Per exemple, o el tancarà, per exemple, el festival pues, Visitants, una altra companyia de la nostra província. Creiem que era important, no? Companyies de renom de fora de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, companyies com la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, que torna a estar present al Castell, en Numancia, vull dir que són obres molt potents, però a més també que les companyies de la nostra casa pues, poguessin mostrar el seu potencial en un festival que ja sabeu que inclús en pandèmia l'han fet, hem estat els 2 anys pues, treballant en menor aforo i seguint totes les normes. Se va vendre tots els dies les entrades, en què acabem entrades exaurides la majoria de dies, i ara pues, anem ja pel mateix camí, no? I per això aprofito per a dir a la gent que pot entrar a la pàgina del Castell de Peníscola i mirar la programació i comprar l'entrada, que no s'esperen a l'últim moment, perquè si no és a l'últim moment, pues, se queden sense poder anar. Ara mateix estaríem a les localitats completes, és a dir, 300 persones per a cada sessió, i bueno, en moltes ganes de que començo el dijous que ve i en ganes de que la gent pues, torni a omplir el pati de butaques del pati d'armes, no, del castell, per a que puguen veure ja no només les obres, sinó totes les obres teatrals, sinó les obres que hem fet els últims anys per a millorar el castell i que també fan que bueno, pues el castell tinga aquest plus, no, de poder-se visitar ja tot en espais nous per a visitar i que al final fan que siga una experiència molt positiva per part dels visitants.
Totalment, no? Però és que, a banda de ser turística, Castelló també pot ser un lloc de cine, no? I vostès, des del Festival Cortometrando, també volen ficar en valor localitats menudes per a poder ser platós de cinema, no?
Sí, la veritat que ahir van presentar justet el Festival de curtmetratges. I també estem d'aniversari, és el 10 aniversari del Festival de curtmetratges.
Quantes veles tenim que comprar, per a sí, quantes sí, tardes?
Sí, sí. Estem de moltes celebracions i la veritat és que pues és un any intens, no? de celebracions i sí que és veritat que este festival és un festival molt xulo perquè té una doble vessant, perquè per una part pues, bueno, són directors i directores que són de la província de Castelló i després pues, que se graven als pobles de la nostra província. I, claro, tenim una doble vessant, és a dir, donem una oportunitat als directors que tenen o dia ahir, no, a la presentació. Tu tens una idea i penses que ho passaràs a un guió, ho plasmaràs a un guió i després a veure si pots filmar-ho, no? Pues en aquest cas els donem l'oportunitat de filmar-ho, però a més que siga un dels nostres pobles, a un dels pobles de la província de Castelló. En aquest cas serà a Villafranca, a Toga, a la Serra d'en Garceran, a Castellnou i a Càlits, i en estos seran 59 els pobles que ja s'han gravat curtmetratges del Cortometrando. I bueno, la veritat és que estem molt contents perquè vam tindre més sol·licituds, és a dir, se van presentar més guions dels que podíem enguany enregistrar i per això que donem les gràcies a tota la gent per presentar-se.
Doncs, diputada provincial, un estiu carregat de coses probablement no siga de les últimes de les que xerrem vostè i jo, no, a lo llarg dels pròxims mesos, però bé, ha sigut un bon inici, no, de la campanya i bé, simplement desitjar-les moltíssima sort, que la gent estiga molt atenta a les xarxes socials, que se planifiquen, no, recórrer la nostra província, també no tan sols de manera turística, sinó cultural, i anirem parlant vostè i jo, si li pareix.
Pues sí, quan vulguis, ja saps que tenim, en este cas, el telèfon obert per a seguir xerrant. Llàstima no poder acompanyar-vos també avui a l'estudi.
Sí.
Però, bueno, encoratjar tota la gent pues, que disfruto de la nostra província, de les activitats culturals, però també dels nostres pobles, perquè al final moltes vegades tenim coses meravelloses a descobrir al costat de casa.
Doncs, diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, com sempre, un plaer i fins la pròxima.
Molt bé, fins la pròxima.
Te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Torna a l'esportiu Bàsquet Villarreal. Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudís del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvillarreal.com i passa-ho bé amb l'esportiu Bàsquet Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento.
Miren, y yo, ¿qué volen que os diga? Estic emocionadísima, contenta, es que no sé cómo explicarlo. Yo vull que senquen el que ens acaben d'enviar. Ens han enviat una nota de premsa de BIS, del Festival Internacional de Cinema de Vila-real, i ens diu que l'Acadèmia de Cine elegeix a BIS com a festival col·laborador per als Goya. El certamen de Vila-real es suma per primera volta com a únic representant de la província a la llista de certàmens que donen accés a, a les categories del millor curtmetratge de ficció i millor curtmetratge documental dels premis del cine espanyol. No sé si ho han sentit bé. Del cine espanyol. Sí, senyor. S'han fijat, ens han cridat. I jo estic tan emocionada que volia que mos ho explicaren de primera mà. El director de BIS, Sergi Tellols. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Me lo explica.
Sí, ho puc explicar. Mira, nosaltres enguany al BIS vam rebre vora 800 curtmetratges i vam tindre la convocatòria oberta amb menys temps del que desitjàvem perquè els temps en els que comptàvem eren molt reduïts. Però hi ha certàmens molt més grans que este que reben 1.000, 2.000, 3.000 curtmetratges per a fer una preselecció. Imagineu si els Goya obriren aquesta convocatòria d'aquesta manera, quants curtmetratges rebrien. Ells necessiten que algú es faci a la preselecció. I per això cada any trien una llista de festivals que d'alguna manera fan de preseleccionadors d'aquests curtmetratges. És a dir, els curtmetratges que entren a la secció oficial d'un número, crec que són 6 d'aquests festivals, o que guanyen un premi important en algun d'aquests festivals, tenen una preselecció al Goya, que després encara se filtrarà per als 5 nominats que són els que finalment competeixen per l'estatueta. Aleshores, des del BIS enguany formem part d'este grup de 41 festivals en tota Espanya que preseleccionen per als Premis Goya.
Clar, BIS se presenta enguany per primera volta, ni rep 800 perquè pràcticament té molt poc de temps també per organitzar-lo i posar-lo en marxa, però jo me costa creure que a més a més, no res, se col·loquen tan bé i que se fijen en vostès el cine espanyol. Com va ser la cosa? Van anar a vostè a buscar-los, els van buscar a vostès, però clar, a mi això em sembla que tenien una carta de presentació, no?
Sí, clar. Una de les coses que teníem al nostre projecte quan vam entrar era iniciar esta gestió en l'acadèmia perquè no sabíem exactament com funcionava, però pensàvem que un festival punter a la província de Castelló, com era este, en quasi 25 edicions, mereixia almenys que ens escoltaren, no? I que ens tingueren en compte de cara a esta selecció de festivals que ells tenien. Quan nosaltres vam contactar coincidia en aquest moment en el que ells estaven preparant la cerimònia dels Goya de l'anterior, l'última, i es va quedar tot un poc ahí parat. Després va vindre el nostre festival, es va tornar a quedar tot parat. Però ara, de cara a la següent convocatòria que ells ja han anunciat i han tret les bases, ja se va presentar l'altre dia, que se farà en Sevilla, en febrer, ens van incloure en aquesta llista perquè van considerar que el nostre festival era del seu interès, van revisar les bases, van revisar el dossier, van mirar tot i això, ens van posar en la llista.
I això és Premi Goya, el del 2026, que alcançarà la 37 edició, se farà a Sevilla a l'11 de febrer. Així, després de conèixer la decisió de l'Acadèmia del Cine Espanyol, tindran vostès aquest accés en dues categories.
Sí, això significa que els curtmetratges, ja dic, que participen en el BIS o que guanyen el premi al millor curtmetratge en el BIS, siga de ficció o siga documental, podrà ser preseleccionat als Goya. Després, els acadèmics, que són els que voten en aquests premis, pues ja triaran quins són els finalistes, els nominats i quin és el guanyador.
Dones compte que el que vostès seleccionen tindrà accés als Goya.
Sí, sí. Sí, és una pressió afegida també, però jo confio molt en el comitè de preselecció i també en el jurat del festival, que són tot persones professionals de l'audiovisual i del cinema, i també és una de les coses que ha tingut en compte l'acadèmia. Un dels requisits és la professionalització tant del comitè de selecció com del jurat.
Els curs que passen per al Festival de BIS optaran també, seran els Goya i els BIS.
Poden acabar en els Goya, és això. O sigui, ells finalment cada any de tots els que preseleccionen acaben fent una llista més curta, que no recordo ara quants són, perquè depèn de cada any, potser uns 40 curtmetratges, i finalment d'ahir són els 5 de cada categoria. Això sí que ja és feina dels acadèmics, però d'alguna manera nosaltres el que farem serà acabar per posar ahir en aquesta shortlist que diuen ells els curtmetratges que puguen ser més interessants de cara a aquests premis.
Però vostè se dona compte la possibilitat que tenim ara de tindre la cosa tan prop i tan a mà, de poder optar a estar ahí, a estar en els Goya, és dir, quanta gent del seu alrededor que els costa tant i tant i tant arribar, té una possibilitat grandíssima el fet de que tinguin a vist tant a la mà.
Sí, i a mi el més interessant és que el festival ara passa a ser, diguem, passa en aquesta llista de 41 festivals, i aixina com nosaltres enguany, per exemple, hem rebut curtmetatges que te deia este és el que ha estat en els Goya, este és el que ha guanyat el Goya, este és el que estava nominat. Ara potser tenim curtmetatges nous que acaben nominats. O sigui, no que vinguin dels Goya, sinó que aniran cap als Goya. I això també és molt interessant, perquè tots els curtmetatges tenen una estratègia de distribució, els festivals que preseleccionen són els primers que envien, i després, moltes vegades, envien a la resta. I nosaltres, en aquesta edició anterior, estàvem en eixos de la resta, i a partir d'ara pense que podem estar en eixos festivals que estiguen entre els principals per a la gent que comença una distribució d'un curtmetratge.
Quan vostè li dona la notícia, perquè bueno, abans de començar l'entrevista, jo diria, com? No ho entenc, però estic tan sorpresa, tan gratament sorpresa, que és allò de quan s'acabaven els Goya nosaltres el dia, quan es començaven els vis, li van dir, bueno, després de quan... quan li donen la notícia?
Va ser fa unes setmanes. Ens van dir que havíem d'esperar a que ells publicaren la convocatòria i tot això. I la convocatòria se va fer oficial fa un parell de dies. I bé, el vist junt a alguns altres festivals entra per primera vegada. Això també és una cosa que és fluctuant, vull dir que va canviant. Que hi ha anys que són uns festivals, hi ha anys que són uns altres. Ells tampoc volen que hi hagi molts festivals, perquè això implicaria al final que la criba no servís de res, no? Però enguany estem ahí, a més com a únic representant de la província de Castelló, que no n'hi havia cap. Això va ser una cosa que es va sorprendre, perquè no és una gestió que vam iniciar fa uns mesos, però no pensàvem aconseguir-ho tan pronte. Pensàvem que era una cosa de que ens donarien uns anys un poc de veure per on anaven les coses, però en una edició sembla que ho han vist clar i ahí estem.
I per a mi és com agarrar la cresta de la ola en el moment en què se fa el vist, després dius, bueno, baixes de la pròxima, i no. En este cas és com que estan en esa contínua cresta de la ola, perquè no va a baixar la emoció en ningun moment. Dones compte ara la que se veuen immersos?
Sí, és que al final l'organització d'un festival, la direcció d'un festival és anual, el treball és d'un any. Has d'anar fent xicotetes gestions quasi tot el temps que finalment acaben per cristal·litzar en un moment o un altre, i que fan que quan arribes aquesta setmana pues, tingues tot aquest sostén, diguem, sobre el qual projectar o construir aquest festival de 2023, que no és una cosa d'una setmana, sinó que és una cosa de tot un any.
És que, clar, tindrà que estar tot tancat per a aquest 11 de febrer, és dir, quant de temps els donen, com van els...
No, nosaltres el celebrem després, perquè enguany va ser en març, el tornarem, suposa que a celebrar per les mateixes dates, estem pendents també de Pasqua, de totes aquestes coses que sempre tenim.
Sí, però me referia als Premis Goya.
Clar, en els Premis Goya d'enguany el que faran serà puntuar els curtmetatges d'esta passada edició.
Uh-huh.
És a dir, que nosaltres la feina ja la tenim feta, en certa manera.
Oh, que bé.
El que passa és que de cara a la següent, si volem renovar i volem que això continuï, els curtmetatges que se presenten comptaran per a la del 2024. Vull dir, això no para.
Pues dones compte la quantitat de gent que vostès li han donat aquestes puntuacions, que ara li hagin dit que van als Goya.
Sí, de fet, hem rebut molts missatges i molt de feedback per xarxes socials de gent que havia participat en el festival. Donamos l'enhorabona i també molt contents, perquè no només ens felicitaven per la feina, sinó també perquè ells havien estat presents en aquest festival, i per a ells també és un impuls i una oportunitat, perquè, ja dic, hi ha curtmetratges que potser no guanyen un premi gros en cap d'estos festivals, però sí que roden per diversos d'estos festivals, i quan sumen diferents convocatòries opten a esta preselecció, i per tant és important esta selecció en el vist.
I jo tot això pense, n'hi haurà una celebració especial, me refereixo jo en el consistori de Vila-real, com a que ha sigut reconegut i que d'ací seran aquesta selecció.
No ho sé, vull dir, això és, al final nosaltres ahir bromejàvem i diem és com una estrella Michelin, no? Ens han donat l'estrella Michelin.
Total.
I nosaltres el que anem a fer és mantindre un poc el mateix... la mateixa forma de treballar, els mateixos criteris i seguir treballant per el festival com una cosa més. Ja dic, així és on comença i on acaba la nostra feina respecte a aquestes coses. Després, sí, me consta que estan contents. La regidora de Joventut està molt contenta.
Clar, també fa més. Poc que s'ha fet públic, fa dos dies. Vostè sap que quan, és el que antes m'ha dit, mentre ells no ho enuncien, nosaltres ni pio, encara que ho sapíem i no podem dir res. Mm. I suposo que... No ho sé, jo espero aquesta celebració per part de... Ja que som una ciutat que diuen que som els primers, que som trenquem un poc, anem de punta de llança, pues, per què no, aquesta celebració que es mereix per aquesta... En aquest cas no seria una estrella Michelin. Quin nom li podríem posar?
No ho sé. No se m'ocorre ningú símil, no? Simplement és això, hi ha molts festivals de curtmetatges i de cinema... en tot el món, però a nivell estatal n'hi ha moltíssims, però només n'hi ha 41 que preseleccionen per als Goya i el Vist és un d'ells. O sigui, no sé, és una estrella, sí, una estrella Michelin.
La bola l'ha tret a vostè?
L'hem tret l'equip. Tinc un equip molt potent, ja t'ho comentava quan parlàvem durant la setmana del festival, del qual estic molt orgullós i que al final el treballar tots en la mateixa direcció, en la mateixa línia, pues, ens ha portat a recompenses com esta, que esperé que només siga la primera de moltes.
Sergi Tellols, director de Vist, moltes gràcies per haver estat ací i l'enhorabona més profunda, no se pot imaginar quina alegria he tingut quan he rebut este matí i he llegit esta nota de premsa.
Pues moltes gràcies, perquè la veritat és que aquest entusiasme que rebem és el que es dona piles també per a continuar.
Moltes gràcies.
Me quedé sin amor una noche de un día.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
No sé si vostès se'n recorden que fa uns divendres vam viatjar amb el nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés, per els pobles de la Plana Baixa i saber un poquet la etimologia d'aquests noms. Pues avui parlarem, viatjarem també amb ell, no? Passejarem per la Plana Alta. Anem a donar-li la benvinguda perquè ja el veig arribar de lluny. Bon dia, Santi.
Bon dia, estem.
Ja portem la
motxilla.
Sí, portem la motxilla, també portem la gorra, no?, per recórrer aquestes localitats, perquè viatgem molt a elles, però no sabem el significat del nom d'eixes pobles, no?
Com van començar a la Plana Baixa, perquè així els estudis de Ràdio Vila-real estan a la Plana Baixa, doncs ara hem de seguir en la Plana, però alta. Així que el recorregut és per ahí, per la Plana Alta.
Per tant, si creuem Millars, en la primera localitat que ens trobem és Almassora.
Si creuem Millars, a banda de que dicen de dir Quereguilla i dir Mataca, que són coses que passen quan creues el Millars, doncs trobem Almassora. I Almassora se veu que pot derivar de l'àrab Almassura, que vol dir la tancada, o també d'Almansura, que vol dir la victoriosa. Aquestes són dues explicacions que n'hi ha. També diuen que podria vindre d'Almàssera, que en valencià és un molí d'oli, però alguns també han suggerit que podria vindre d'un nom llatí previ a l'arabització. Ja, això ja ho vaig explicar l'altre dia, que primer n'hi ha les llengües d'abans de la romanització, després venen els romans en la seva llengua llatina, després els àrabs i després tornen a vindre els cristians i ho tornen a llatinitzar. I de vegades el nom és molt antic i en cada pas de poblacions i cultures doncs va patint diguem-ne, modificacions, i l'origen de vegades és difícil de trobar. Diuen que podria vindre de Mansió, d'ahir Almassora, i que després d'això se arabitzaria per posar-li l'article al davant, al Mansió, i d'ahir Almassora. I després se busquen, suposa que els parlants d'àrab, les semblances en la seva llengua, i va canviant fins i tot de possible significat. Almassora seria un possible cas, no dic que siga el cas, però és un cas per el que he explicat.
Però fixa't que és molt interessant, no? Jo no sé si algú del que ens està escoltant, jo sí que he tingut la sort d'anar a veure l'excavació arqueològica del Torrelló, que està un poquet més cap amunt, no? Propet de l'AP7. I clar, allí és on es diu que es va fundar Almassora, no? I que després es van traslladar fins la costa. És molt interessant, i potser ahir pues hi havia mansions, no? I grans, una gran urbe, mitjanament per a aquest temps, i veus perfectament la seva construcció també tancada i tot. I a més estan fent moltíssima inversió per veure on va néixer Almassora, no? Així que ahí queda aquesta etimologia, que és molt interessant, Santi?
Quant de bé han fet els arqueòlegs per explicar i raonar d'on venim, què som, les nostres arrels i moltíssimes altres coses, i trobar, posar en valor doncs, la nostra història, trobar coses que no sabíem ni que existien. Per tant, llarga vida a l'arqueologia i més en els nostres pobles.
Totalment, totalment. Doncs si deixem a banda Almassora i ens n'anem cap al nord, el primer que trobem pues, és de nou Castelló de la Plana, capital de la província.
En Castelló de la Plana m'apararé una miqueta més, perquè és la capital, com bé has dit.
Òbviament.
No només de la seva comarca, sinó de tota la província. I bé, així n'hi ha una explicació bastant llarga. La primera a la que sol fer-se referència són els concilis de Toledo, que són el segle VII, bàsicament, i allà apareix ja esmentada una castellona, que és una seu episcopal. I, de fet, sembla ser que els arqueòlegs que has parlat al principi han vist que en la vila de Castelló n'hi havia restes romanes. Per tant, restes romanes hi ha. També podríem parlar una miqueta de Pasqual Tirado, que ja li vam dedicar tot un programa, no? La seva obra Tombatossals, que també intenta explicar amb aquesta fantàstica novel·la la història de la ciutat abans de l'arribada del rei Jaume I, abans de la fundació, refundació per Jaume I. I allà apareixen els gegants. Arreplega també un llibre que seria el Magnum Inonimandum, que va desaparèixer, i ahir s'intenta explicar una miqueta doncs, tot això, incloent la etimologia. Si mirem el que és la ciutat andalusí, sabem que s'alçava sobre el castell àrab del Fadrell, construït en un tossal en els contraforts de la serra del desert de les Palmes, un lloc preciós per a visitar, al costat de les alqueries de la Plana. Va ser el primer cau, per tant, ahir, dels fundadors de la ciutat en aquesta conquesta del segle XIII per Jaume I. La primera referència al topònim naixeria gràcies a la relació, diuen alguns, en la ciutat de Castelló, en una ciutat ibera que seria Cartalias o Castalium, que apareix en la geografia d'Estrabón. Aquesta és una de les referències que es fan. També en la Serra de la Magdalena apareixen els noms de Castilgón, Castilgone, Castilión i coses així, no? Bé, després de la Reconquesta, el que apareix també molt curiós és Castelló de Borriana, perquè Borriana era la capital i diuen que d'ahir ve ese ímpetu, no?, dels borrianencs per una miqueta, no?, tot això de Borriana, París i Londres i tot, perquè eren els primers, d'alguna manera, històricament.
Sí.
La seva carta a Pobla és del 1239 i, en general, el que s'accepta és que en valencià sabem que Castelló significa castell menut, castillito, no? I se li afegís de la Plana, a banda de perquè estem en la comarca de la Plana i per a distingir-ho de la província és Castelló, i la ciutat és Castelló de la Plana. Però sí que volia contar breument una anècdota que va passar ni més ni menys que l'any passat, d'ahir que hi haguera una confusió amb el que abans se deia Vilanova de Castelló o Castelló de la Ribera, que va demanar a la Generalitat anomenar-se Castelló sense més. I això va coincidir en el temps, en l'esforç de Castelló, per copiar-se una miqueta de Vila-real, i crec que fan bé, i aprovar una denominació única de Castelló també, no? I aleshores això va provocar una confusió i el diari oficial de la Comunitat Valenciana va arribar a dir que el desenvolupament urbanístic de la ciutat de Castelló de la Plana tenia com a primer garant o autor l'alcalde de Castelló, que dia que era Òscar Noguera, que sabem que no és alcalde, que és alcaldessa. I, per tant, van confondre les dos Castellons en el mateix diari oficial de la Comunitat Valenciana, que ja va provocar les queixes de la veritable alcaldessa, que és Amparo Marco.
Escolta, m'ha agradat moltíssim tota la narració que m'has fet de Castelló, perquè a mi, per exemple, sempre m'han parlat, no?, de que quan vivien, no?, ahir al castell que està al costat de l'ermita de la Magdalena, i la veritat és que sempre em diuen, no?, i van agafar els fanalets i van baixar fins a la Plana, no?, que és el que commemora la Magdalena en ixes gallates, no?, ixa anada d'ixe castell que tenim ahí darrere del col·latge Mater Dei, no?, mateix, i que varen baixar tot, il·luminant tota la Plana fins a ixe, bueno, ixa Castalia, no?, que precisament el estadi de futbol, no?, del Castelló, de l'equip de futbol, es diu Castalia. Per tant, jo crec que has dit tot noms, Fadrell, Castalia, no?, Castelló, són tot coses com molt presents i vives, no?, encara a la ciutat de Castelló de la Plana.
I recordar que les festes fundacionals i les festes patronals són dues coses diferents. Uh-huh. Fundacionals són la Magdalena. Realment.
Totalment, totalment.
Patronals la Mare de Lledó.
Per supost, per supost.
Fantàstica, molt bonica.
Bé, i ara no sé si fa falta que anem, perquè de segur que molta gent ja està allí assentada, que seria Benicàssim.
Benicàssim, i si podem parlarem d'això, des vilarrealencs a Benicàssim, parlarem, si podem, la setmana que ve.
Me pareix perfecte. Per tant, em porte ja el banyador. Tu vols cadira per anar a la platja o eres més de tovalla?
El que siga, però és vilarrealencs a Benicàssim és per a fer tot un treball antropològic. Intentarem fer-lo així.
Perfecte, perfecte. I conta'n un poquet, d'on ve el nom de Benicàssim?
Bé, Benicàssim és molt fàcil, no?, perquè en les llengües semítiques este ben vol dir fill de, per tant serien bàsicament els fills de Càssim. Sempre diem que els noms no s'han de traduir, no?, encara que, com a punt, sembla ser que Càssim vol dir repartidor, però, com dic, els fills de Càssim, és una etimologia molt senzilleta, Benicàssim.
O sigui, deuria ser algú que estava assentat allà, no?, que es diu, deia Càssim, tindria allí una casa, no?,
Sí, l'amo del castell, dels terrenys, coses així, és normalment és el que sol donar el senyor, mm-hmm. És el que sol donar en moltíssims pobles, ja veurem, perquè hi ha molts així també. I per cert que comencen per ben, n'hi ha molts més. Benicarló, per exemple.
Correcte. I ara ens n'anem un poquet més amunt, eh? Ens n'anem fins Borriol a menjar olives i coca de fulla, de garrofa.
Boníssima, per cert.
Ja ho sé. És que així som un poquet fans, eh? Som un poquet fans d'Isa Coca.
sí, ho sé. Bé, del llatí, Burriolus, que vindria del nom d'algun propietari o d'alguna persona d'importància que se diria Burrius. Ahir també vam dir que podria ser que alguns han suggerit que tinguera alguna relació també amb Borriana, perquè el nom s'assembla.
Correcte, però bé, sí, sí. I bé, ara ens n'anem a un poble que està de festes. No sé si ho saps, que ahir en Sant Joan de Moró estan de festa, i si no, que me pareix perfecta i separada.
Sant Joan Baptista és el patró, no?
Correcte, correcte. Uh-huh.
Sí, bé, doncs s'associa al patró, Sant Joan, s'independitza de Vilafamés el 1990, per tant no fa molt. En l'edat mitjana ja se coneixia un castell que s'anomenava el castell de Moró. Esta segona part, Sant Joan, està clar, per el patró, per el sant, però la segona part de Moró sembla ser que vindria de l'adjectiu moro, que fa referència, com ja sabem, als habitants de Mauritània i d'on deriva també un nom propi que s'utilitza avui en dia, o molts coneixereu, que també és un cognom d'alguns vilarrealens que conec, que és el cognom Mauro. Per cert, el gentilici em sembla molt curiós, Sant Joaner.
Ah, oh, que bonico. M'agrada moltíssim, no? Però sí que és veritat que m'ha cridat molt l'atenció el moró, que tu has dit que teniu així a Vila-real cognoms que es diuen Mauro, però jo també conec alguns moros, per ahí, que tenen ese cognom, no? Però també he vist que són germans nostres, nosaltres segregacionistes, independentistes, i 32 anys tenen tan sols,
Vosaltres vau estar abans.
Clar, clar. Que se varen copiar, me pareix, a els...
Vam inspirar.
Els Sant Joaners, no?
Sí.
I ara ens n'anem a una localitat preciosa com és Vilafamés.
Doncs pel que he llegit és curiós perquè realment no, el nom no fa referència a cap vila, encara que ho sembli. I el nom original vindria de Beniàmets, o Ivan Alàmits, que és el fill d'Amits, el quin segurament en al·lusió al nom, a la posició que ocupava entre els germans. El que passa és que, com ja han comentat abans, la oïda de la gent, doncs, quan canviem de llengua, doncs reconeix allò que vol sentir, simplement, no? I així que este Ivan, o Ben, doncs a alguns els va sonar a Pila i Pila se va quedar.
M'agrada molt.
El fill d'Amis.
Sí, ja sí. Està. Varen fer de xaqueta a xaqueté, no? O algo aixina, que es diu el refrany popular.
Sí.
Com en aquells temps no hi havia traductors ni tal, pues directament per l'oïda es va quedar Vilafamés, no?
Efectivament.
I ara ens n'anem a la Pobla de Tornesa. De Tornesa, no? Pobla Tornesa. Però nosaltres afegim sempre el D, però no el T.
Ui, això des D és tot un tema. Ah. Jo recordé, quan era regidor de normalització, d'enviar cartetes, a banda de per recordar el tema de la R i tot això, perquè la Generalitat té la santa costum de ficar aquestes preposicions en majúscula. Quan el que se posa en majúscula és el substantiu, el nom en si, no el que els enllaça. A mi me dona molta ràbia. I a més en decrets i tot. Bueno,
ja ho sabeu. No mos fiqueu la preposició en majúscula, que no toca.
No se fica. No, en minúscula.
Correcte. I és la Pobla Tornesa.
Molt bé. Se diu Pobla, com la majoria de poblacions, d'ahir pensem en la carta Pobla, que és el permís de població, i el nom de Tornesa fa referència als seus primers pobladors, que eren els cavallers torneses, que vindrien d'una regió francesa que et sonarà, que se diu Tours, no? I que a la vegada també s'havia quedat en el topònim de Montornès. Pues de la regió francesa de Tours ve este nom.
Escolta, per ahí proper no està també aquesta partida de Montornès, proper de Cabanes, també, o sigui, que imagineu-vos, no? És que són molts noms. M'ha agradat molt lo de la regió francesa del Tour, perquè ja està... Sí, ahir està a prop també fer la siesta com toca en el Tour de França,
Sí.
Bé, ens n'anem a Cabanes.
Cabanes és com barraques, vull dir, és un nom que simplement fa referència doncs, a una construcció, a una vivenda, que una cabana en valencià és una cabanya, en valencià no porta N, no? I es faria referència a les primeres construccions de la població, que ja, allò ja és muntanya, per a, almenys per a mi, que sóc de Vila-real, i per tant de cabanes, de cabanya, cabanes valencià.
I ara tornem a la platja i per als castellans, Oropesa del Mar, i per als valencians, Orpesa.
Bé, Orpesa, encara que per a molts faria referència a la paraula or, com si ahir en algun moment hagueren tingut una mina d'or o coses així, sembla ser que no té res a veure amb l'or, sinó que té un origen preromà obscur, que no se sap massa bé quin és, i això de l'or és més una etimologia apòcrifa o popular. De la terminació sí que sabem que és essa, que està en moltes altres poblacions, d'ahí que puguem pensar que té un origen preromànic, perquè en aquestes ho té, com seria Manresa o Vinalesa. No sabem realment molta cosa més d'aquesta etimologia, però no ve de l'or.
Ho sentim, no? Si hem defraudat algú, ho sentim moltíssim. I ara tornem cap amunt. Vall d'Alba.
Vall d'Alba, ja vam parlar de Ribarroja i Ribesalbes, no? Una és roja i l'altra és blanca. La paraula alba vol dir blanc. També Doncs això és un bany de color blanc, perquè també la població està situada en una part de la muntanya que està mirant a l'alba, i pot ser també que d'ahí que siga la vall de l'alba, no? La vall, com la vall d'Uixó, doncs fa referència a un accident geogràfic. I com és una vall, doncs se li diu bany, i com és blanca o està mirant a l'alba, doncs la vall d'Alba.
La veritat és que és un dels noms que més m'agrada dels pobles junta a Vilafamés. Així, en sonoritat, és una de les, a lo millor, més boniques que hi ha, no? Benlloc.
Benlloc, li han llevat la H.
Totalment, dona confusió a voltes, perquè jo crec que tota la vida l'he escrit en H i a voltes em sorprèn que no duga.
Sí, els castellans normalment, doncs, recorde esta política que se deia Carmen Alborg, o el tirant lo blanc, quan s'escriu aixe blanc en CH, perquè això és valencià antic i també algunes altres llengües, com el mateix anglès antic, la CH és fonèticament una K, no és una C, com és en castellà. I per això antigament se posava ben lloc amb CH. Però l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va fer, crec que un dictamen, una cosa així, que per evitar confusions això es podria escriure sense la H i així quedava clar el tema, no? Bé, Benlloc és el lloc on es fa, valga la redundància, el Festlloc tots els anys, que és un festival molt recomanable, i ve d'un lloc bonico, és un lloc vell, és un lloc vell, no? Un lloc bonico. I és el cognom de l'actual alcalde de Vila-real.
També, òbviament, jo crec que a molta gent, no, se li queda també aquesta curiositat d'aquestes persones, no, personalitats que tenen noms també pues, de localitats, no? A lo millor també
sí.
Com el regidor Diogo Vila, no? Per exemple, sí. Que Vila, pues, així teniu molts i a mi sempre em pareix curiós, no, que siga de Vila-real Vila, no? I clar, és veritat que el lloc, o sigui, el nom de Benlloc en recorda a altres localitats com són Vistabella o Villahermosa, no? Que fan ese honor de dir és que el nostre poble és bonico de veres, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Encara que Villahermosa del Río té una ahí que no és villa ni és hermosa ni tiene río, però pobreta, no? Que la veritat és que ens agrada almenys molt anar a estiuitxar,
És una dita, però ja vaig explicar un dia que sí que és villa i sí que és bonica i sí que té riu, però
bueno, això... Té de tot. I bé, crec que no te'n vols anar de Benlloc sense recomanar i ser festival, no?
No, el festival de Festlloc, i últimament per el tema familiar no he pogut anar tant, però la veritat que és s'esforcen molt l'Ajuntament i va moltíssima gent de Vila-real també allí, entre altres ja han anat jo molts anys, i no sé enguany exactament quines dates cau, però està molt bé per a passar ahir aquests dies de l'estiu i desconnectar i sentir música, com altres festivals que se fan per altres llocs, Benicàssim, per exemple.
Correcte, no? I és bonic que es faça també a l'interior de Castelló per a que tot el món ho conega. Tornem a la platja. Torreblanca, así, tenía que haber una torre y que siguiera un poquito blanquecina, ¿eh? Esta la teníamos un poquito clara.
Efectivamente, en una piedra blanqueta, también tenían un nombre similar en la nuestra toponimia, como es el de Torralba, y Torralba en oposición a Torroja, Torroja, no sé si vos sona, igual que Ribesalbes y Ribarroja. Que Ribarroja se escribió con Vila-real.
Clar, sí.
Minúscula. Sí, sí.
Totalment. Que dir-te de Torralba, sobretot Torralba del Pinar, que és el lloc on més gent veraneja de les alqueries. O sigui, així com vosaltres bon aneu a Benicàssim, nosaltres ens n'anem a Torralba del Pinar la majoria,
Veus com s'ha de fer un treball antropològic?
Sí. Ara ens n'anem a la Serra d'en Galceran.
Bé. Primer, igual que la vall, primer és l'accident geogràfic, que és la serra, per això com estem en una serra se diu serra, i la segona part vindria de l'amo, que va comprar aquestes terres, allà acaba el segle XIV, població inclosa, que seria Galceran, que és un nom que en valencià antic s'utilitzava com a nom, com me dic jo Santi o coses així. Galceran també és un boix, és un arbust, que fa una espècie de cireretes, i de fet se li diu el cirerer de Belén, també. Vull dir que no sé si tindrà alguna relació en l'arbust o jo crec que més bé en el amo, el que va comprar les terres, no? Però ve d'ahí.
I ara les coves d'en Vinromà.
Les Coves de Vinromà també és un nom que fa al·lusió a la geografia, no? Perquè ahí podem intuir que se refereix a les coves del riu que n'hi ha a prop i al que s'afegeix segurament un nom d'origen àrab que seria Ibn Rumán, el fill de Rumán. Uh-huh. O tal vegada un nom una miqueta més conegut que és el de Abderramán, el fill d'Abderramán. I com sempre, la oïda popular doncs acaba fent en Vinromà, perquè en valencià vol dir don d'en Vinromà, eh? I d'ahir vindria les coves de Vinromà.
Ens n'anem a una altra vila, no? En aquest cas, Vilanova d'Alcolea.
Novament, la vila, doncs, des de Vila-real, doncs ja sabem què vol dir. N'hi hauria la Vila Nova i la Vila Vella, que de la Vila Vella hem parlat molt esta setmana, crec, no? I aleshores està la Vila Nova i la Vila Vella, això seria una Vila Nova. I el nom d'Alcolea ve de Alculaya, que significa castell xicotet. Recordeu que Alcalà, d'ahir el nom d'Alcalà, significa castell, no? I per tant, Alculaya, castell xicotet, com passaria en valencià, amb castell i castelló, en àrab també se fan els diminutius. Doncs això seria com un castelló, però en àrab. Per ahir ve Vilanova d'Alcolea.
Ara, una altra localitat té un cognom, i en amo, diguérem, no? Que és la Torre d'en Domènec.
La Torre d'en Domènec, i ha dit algú també, bueno, en castellà és Domingo, el tema és que en castellà Domingo és el nom propi i el nom del dia, però en valencià no. En valencià, Domènec és el nom, per exemple, de Sant Domènec, que és el que va fundar l'Orde dels Dominics, amb molta història a Vila-real, d'ahir Dominic, que ve del llatí i vol dir senyor, d'ahir ve don i tot això. I després tenim el diumenge, una cosa és diumenge i una altra Domènec. És a dir, en valencià nosaltres distingim en la paraula les dues coses, en castellà no. I d'ahir probablement alguna confusió, perquè també s'ha trobat documentació medieval que anomena a la Torre d'en Domènec la Torre del Domenge. Clar, no podem dir que n'hi haguera un senyor que se diguera senyor. Per tant, este nom d'este poble simplement fa al·lusió a que era la torre d'un senyor, que seria l'amo d'Isa Torre, no? Però el senyor probablement no se diria Domènec, sinó que és la torre de l'amo, la torre del senyor. I és curiós perquè d'ací poc tenen festes, és Sant Onofre, el patró, i el Sagrat Cor de Jesús, el 1 d'agost. Així
perfecte.
Que, si vull visitar-ho, que vull que s'ho passava en este poble.
M'agrada moltíssim, que a més anotem on poden anar, no diguem, de festa. La Serratella.
La Serratella, doncs, és valencià pur i dur, perquè és una serra, i en diminutiu li fiquem este sufix, ella és una serra xicoteta. Fa al·lusió, per tant, a l'accident geogràfic i, històricament, també li passa com a les Alqueries, va formar part de la Badia de les Coves de Vinromà. No sé dir-te l'any, sé que fa més temps, igual vos van precedir, però també es va segregar o independitzar, com has dit tu fa un moment, de les Coves de Vinromà. En el segle XIII hi ha documentació que l'anomena Serra de Vierac. I actualment és Serratella, és a dir, l'accident geogràfic dona nom al poble preciós de la Serratella.
Perfecte. Escolta, ara que has parlat de les Alqueries, no? En parlant perquè hi ha hagut, diguem, pobles que també s'han independitzat de les seues localitats, no? He dit que l'altre dia, quan vaig arribar a casa, me van estirar un poquet de les orelles, perquè te'n recordes que jo te vaig dir que del terme de la Palmera, on estava la Palmera, la van repartir pel poble? ¿Te recordes d'això? Doncs quan van arribar a casa me van dir, no és una palmera, és un pino. I jo, no me digues. I jo dic, mira que tota la vida no l'havia vist mai forma de palmera, perquè com m'havien dit sempre que era de palmera, i me van dir, i damunt el teu, el meu abuelo, no, va fer, diguem, plantar un xiquet d'ICP que està ficat en la Casa de la Música de les Alqueries, aixina que encara tinc més delicte, Santi.
No, mira, estan bé estes estires d'orelles per dos coses. Això vol dir que la gent seguís este espai, això és la primera, I la segona, perquè així la gent seguirà l'espai la setmana que ve, perquè si algú ens fa alguna puntualització,
sí,
ho diré. Jo sempre que algú em diu alguna cosa o em comenta sobre el programa, alguna puntualització, al programa següent la faig. Així que
ahí queda, està molt bé. Ahí queda dit, no? Doncs, Santi, m'ha agradat molt el teu passeig per la Plana Alta.
Sí, seguirem passejant, ja veurà.
Seguirem passejant. A mi m'agrada molt passejar. Però la setmana que ve ja hem quedat que tenim que portar banyador, perquè ens sí, anirem...
Bueno,
dime,
a Vilareal,
dime,
que consta que és este diumenge en la Festa del Terme,
sí,
quan
sí,
històricament la gent comença a estiuetxar ja plenament.
Clar. Està els que se'n van al Termet i els que se van a Benicàssim.
Correcte.
O al Grau de Borriana, que no al Port, eh? Al Grau de Borriana.
Exactament.
Aixina, que ens anirem nosaltres també un poquet de vacances aquest dia. I parlarem per sí, què, sí, no?
Sí, doncs... sí, que passeu. Jo és que n'hi ha gent que em diria directament que fan la mudança.
La mudança, la mudança.
Pues,
pues, ja sabem, feu les maletes que divendres que ve ens n'anem a estiuetxar. Moltes gràcies, Santi, i passa el primer cap de setmana de juliol la mar de bé.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Fíjate, Maria, quan l'has dit que passes l'estiu, la mar de bé. És allò de, bon, anem a la mar.
No? Bon, anem a la mar. I a l'interior també, eh? Tot, on vostès vulguen.
Les dues del migdia. Se n'anem en julio perquè acaba d'arribar, no?
Clar, sí, sí, ja està aquí.
Però no se'n vagin vostès perquè va explicar-los en tot luxe de detalls el que va ser la presentació dels abonaments del Villarreal Club de Futbol ahir. Pues bueno, saben allò que la gent entén les coses en funció de qui s'ho conta? Pues segur que si els ho explica Javi Mata ho comprenen, ho entenen, ho assimilen i ho valoren moltíssim més. Fins dilluns.